Pedro Sánchez fa equilibris i evita un pronunciament clar sobre si el govern espanyol concedirà l'indult a Laura Borràs. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ahir el TSJ va passar-li la pilota per decidir si Laura Borràs esquiva la presó o no, demanant un indult de 2 anys per a la presidenta suspesa del Parlament, ha evitat definir avui una posició clara de l'executiu sobre si farà cas a aquesta petició i sobre si el govern espanyol indultarà la també líder de Junts. Des de la Xina, on avui s'ha reunit amb el president Xi Jinping, Sánchez ha dit que, tot i la claretat del delicte, s'ha d'esperar que la sentència sigui ferma.
Estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación, de mal uso de los recursos públicos. En fin, no es una sentencia firme, en todo caso creo que, no porque no tenga posición, sino simplemente porque creo que tengo que ser respetuoso con el procedimiento que en fin, tiene marcado nuestro Estado de Derecho.
A tot això, l'altra protagonista d'aquest cas, de fet, la protagonista, la pròpia Borràs, no té cap intenció de deixar cap dels seus càrrecs, tot i la sentència que es va conèixer ahir, que la condemna a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació per prevaricació i també per falsedat documental.
Si accepto apartar-me davant dels que em volen apartar, quina mena d'exemple estic donant, posant per cas, a la meva filla?
Ella mateixa ho escoltava, m'ho ha dit així de clar, en declaracions a RAC1. Borràs no s'han estat d'atacar i de replicar els qui la volen fora i demanen un relleu a la presidència del Parlament. Entre aquests hi ha, per exemple, el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La líder de Junts els ha dit clarament que si volen acabar amb la interinitat que ells van provocar, la tornin a restituir immediatament de les seves funcions. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
On també s'han escoltat veus assenyalant el camí de la dimissió és dins del seu propi partit.
L'advocada i membre del Comitè de Garanties de Junts, Magda Oranich, no s'ha atrevit a demanar directament a Borràs que plegui, però sí que ha explicat quina creu que és l'opció que més li agradaria.
Amb aquesta situació de tot el que s'ha organitzat, jo, si fos jo, dimitiria. Per tant, està molt clar el que dic. Ara, què farà la presidenta Borràs? No en tinc ni idea. Jo potser ja, al senyalar el judici, ja hagués dimitit.
La mateixa Oranich ha manifestat que creu que és un problema greu mantenir la presidència del Parlament en suspensió.
Cas Borràs, a banda, avui s'han publicat dades sobre la reincidència dels delinqüents a Catalunya, que ha baixat del 40 al 21% en 12 anys.
Els més reincidents són els condemnats per robatori sense violència, sobretot furtadors, ja que el 38% reincideixen. Els condemnats per delictes sexuals són dels que menys fan aquesta són els que menys reincideixen, volíem dir. L'estudi fet pel Departament de Justícia demostra que les sortides a l'onada de la presó afavoreix la rehabilitació.
Tot això el mateix dia en què el govern i la resta de partits del Parlament es reuniran aquesta tarda a la cimera de l'aigua, que ha d'abordar com afrontarem la sequera que està patint el país.
Sobre la taula hi haurà el decret que es va aprovar ara fa uns dies i les sancions que contempla. L'oposició no veu clar que es multi els municipis que no compleixin els límits de consum d'aigua establerts i han demanat al govern negociar una moratòria de sancions.
El govern ha dit que endavant, que ho veu amb bons ulls, que ho estudia, però avisa que alhora s'haurà d'estudiar algun mecanisme per evitar que els pobles catalans malgastin aigua, i és que actualment, tot i l'haver reiterat de sequera, el 25% dels municipis a Catalunya encara consumeixen més aigua de la que tocaria. D'altra banda, ho hem sabut aquest migdia, el Vaticà ha informat que el papa Francesc pot rebre l'alta demà dissabte mateix, després dels resultats positius de les darreres anàlisis que s'havien fet aquest matí. Així doncs, espera que el pontífex torni demà a Santa Marta, a la residència del Vaticà, després de ser ingressat, recordem, dimecres a l'Hospital Gemelli de Roma per una bronquitis. Als esports us explicarem que el Barça confirma que estan parlant amb l'entorn de Leo Messi per un possible retorn de l'escapit blaugrana al club. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda, ho ha confirmat el vicepresident del Barça, Rafa Juste.
Creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, però, ha volgut silenciar totes les alarmes.
És un tema que estem tractant, però bé, d'aquí a que es pugui fer, no, hi ha un món. Tant de bo puguem tornar a veure el Leo aquí a Can Barça, de la manera que sigui.
I també us explicarem que la central del Barça, Irene Paredes, jugarà amb Espanya els propers partits amistosos del conjunt espanyol de cara al Mundial de l'estiu.
El seleccionador Jorge Vilda ha explicat que l'ha cridat perquè és una jugadora convocable. També ha cridat a Jana Fernández, que debutarà per primera vegada amb el conjunt espanyol, a més de Salma Parayuelo i Laia Codina, de les 15. Vilda no n'ha volgut parlar.
I avui, a l'hora de la cultura, parlarem del Saló del Còmic. Aquest matí ha obert les portes en la seva 41a edició a la Fira de Montjuïc. L'il·lustradora Trini Tintoré acaba de guanyar el Gran Premi Còmic Barcelona 2023. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. En l'entrega de premis que s'està fent en aquests moments, també s'ha destacat Transitorios, de l'artista Nadar, en la categoria de millor obra d'autor espanyol. De la seva banda, Manuel Romero ha guanyat el premi de millor autor revelació. La millor obra d'autor estranger se l'ha endut Escucha Hermosa Marcia, de Marcelo Quintanilla, i el premi per votació popular ha estat per Manuel Álvarez pel seu Persona Normal. Repassarem els guardons a l'Hora de Cultura.
I avui és divendres i, per tant, no marxarem de vacances de Setmana Santa sense escoltar les estrenes musicals que arriben avui i que venen encapçalades pel nou tema de Vico, Me Muero Por Ti. Posarem el play a la nova cançó de Renaldo i Clara i el nou disc dels Calafellents Búhos. Ho farem per tancar l'informatiu com cada setmana amb la Mercè Mondelo. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui han pujat a la costa. Tenim temperatures entre 2 i 4 graus més altes que les d'ahir, mentre que, en canvi, han baixat a les comarques de l'interior, on ahir es van apropar fins als 30 i van arribar fins als 31 graus. Per tant, temperatures més baixes a l'interior, més altes a la costa, però que baixaran més dissabte i, sobretot, de cara a diumenge, quan tinguem temperatures normals ja per l'època de l'any. Pel que fa a l'estat del cel, tarda variable, amb augment dels núvols, especialment a les comarques del Pirineu, on hi haurà ruixats dispersos, especialment al seu vessant nord, i també poden arribar a punts de la Garrotxa i del Ripollès. Serien precipitacions poc importants, en forma de neu per damunt dels 2.000 metres, baixant fins als 1.600 metres de cara a la tarda vespre ja. De cara demà dissabte, doncs, tindrem més núvols que donaran ruixats a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també del nord de Barcelona. La cota de neu baixarà fins als 1.400 metres, 1.500 aproximadament. I de cara a diumenge, moltes més clarianes, encara amb alguna nevada, al vessant nord del Pirineu. Les temperatures, com dèiem, baixen, es normalitzen i de cara a començaments de la setmana que ve no esperem precipitacions.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, evita concretar si indultarà la presidenta de Junts, Laura Borràs, després que hagi estat condemnada pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, sí que diu sense matisos que aquest és un cas evident de corrupció. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez està més contundent que la ministra Raquel Sánchez, que ahir va limitar-se a dir que estudiarien el cas de Laura Borràs. El president espanyol ha assenyalat que està clar que el cas de Borràs és de corrupció. Amb tot, assegura que respectaran el procés judicial que tindrà lloc a partir d'ara.
Estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos. En fin, no es una sentencia firme. En todo caso, creo que, no porque no tenga posición, sino simplemente porque creo que tengo que ser respetuoso con el procedimiento que en fin, tiene marcado nuestro Estado de Derecho.
El govern espanyol encara no ha de decidir si lo indulta perquè la sentència no és ferma i Borràs ja ha dit que té intenció de recórrer la condemna al Tribunal Suprem.
I com dèiem a la portada, just l'endemà de conèixer la sentència, Laura Borràs ha dit que està indignada amb l'actitud que ha tingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha desvinculat la condemna de Borràs de la repressió independentista. La líder de Junts pensa que Esquerra vol apartar-la per no tenir-la com a contrincant política.
Borràs acusa Esquerra de voler-la apartar com a rival política i per això creu que el partit i el govern no volen atribuir el seu cas a la repressió independentista. La reacció arriba l'endemà que Aragonès digués que la condemna de Borràs no està motivada per la persecució independentista. Són declaracions a RAC1.
Estic indignada amb tothom que utilitza aquests atacs de l'Estat espanyol, que són clars i meridianament transparents per qui ho vol veure, per utilitzar-lo en benefici propi. Estic indignada, sí, amb aquest independentisme que col·labora amb l'Estat del qual es vol independitzar i, en canvi, atropella drets i llibertats que sembla que vol reclamar per alguns, però que, en canvi, li va molt bé que apartin en els seus rivals polítics.
Borràs no va rebre ahir cap missatge de suport d'Aragonès. En canvi, sí que va sentir-se acompanyada per el seu partit, per Junts per Catalunya, que per ara no l'apartarà del càrrec.
I precisament sobre aquesta sentència a Borràs n'ha parlat al programa al matí a Ràdio Estel, el portaveu del grup dels comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, que ha dit que no té cap sentit que la cambra estigui condicionada pels interessos de Junts. Però David Cid creu que el partit no ha de continuar presidint el Parlament.
els interessos interns de Junts o no, les seves disquisicions o fins i tot els seus interessos electorals o les seves valoracions no haurien de condicionar el que és l'activitat parlamentària i és el fet que tinguem la segona institució del país, que a més jo crec que estem en un moment que no és agradable, és a dir, per primera vegada el president o presidenta del Parlament ha estat condemnat per un cas de corrupció.
Cid, que ha demanat reiterades vegades la dimissió de Borràs, ha remarcat que no entendria que el nou president o presidenta del Parlament l'hagués de decidir de manera unilateral Junts i ha especificat que li agradaria que fos una persona que generés un ampli consens i fos una força política progressista.
I, de fet, des d'alguns sectors de Junts, el seu propi partit també li assenyalen el camí perquè plegui. Qui ha estat més explícit és l'advocada i membre del Comitè de Garanties de Junts, Magda Oranich, que, sense mullar-se directament, ha dit què faria ella si es trobés en la situació de Borràs. Són declaracions al Cafè d'Idees de la 2.
Si fos jo, dimitiria. Perquè hi han coses que val la pena. Per exemple, la consellera Ponsatí, que va venir l'altre dia, va arribar a Catalunya després de tants anys i que va ha qüestionat la seva immunitat, que això és un problema polític de primer ordre, no? Saber si té immunitat parlamentària a Europa o no, doncs em sembla perfecte. Però amb aquesta situació de tot el que s'ha organitzat, jo, si fos jo, dimitiria. Per tant, està molt clar el que dic. Ara, què farà la presidenta Borràs? No en tinc ni idea. Jo potser ja al senyalar el judici ja hagués dimitit.
A no haver-hi una sentència ferma, Urani considera que dins del partit no es debatrà encara si Borràs ha de seguir o no la presidència de Junts. I encara sobre aquesta sentència a Laura Borràs, des del punt de vista més jurídic, l'advocat penalista Francesc Jofresa ha explicat a Ràdio Estel que, segons la llei de l'indult, el govern espanyol té mig any per resoldre la petició, tot i que es podria allargar. Recordem que, com us explicàvem ahir, que en la sentència el mateix tribunal demana un indult parcial perquè seria rebaixar a Borràs la pena de 2 anys.
L'advocat Jofresa ha detallat, però, que fins que el Tribunal Suprem no resolgui el recurs de cassació que, segons ha dit, presentarà Laura Borràs, no es començarà a tramitar l'expedient administratiu de l'indult. Per tant, el recorregut legal es podria dilatar en el temps.
En teoria, segons la llei de l'indult, el govern tindria que resoldre una petició d'indult en 6 mesos. Aquests 6 mesos es poden prorrogar i pot trigar un any.
Francesc Jofresa, que va ser qui va demanar com a ciutadà l'indult per als presos independentistes, també ha assegurat que el TSJ ha demanat l'indult de manera molt humanitària amb la intenció que Borràs no entri a la presó.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A tot plegat, avui hem conegut dades sobre la reincidència dels delinqüents que han passat per les presons catalanes. A Catalunya, 2 de cada 10 presos torna a delinquir quan surten del centre penitenciari. Es tracta d'una de les dades més baixes de tota Europa. La taxa de reincidència ha baixat a la meitat respecte a fa 12 anys. Ho diu un estudi del Departament de Justícia fet sobre els 3.800 presos excarcerats l'any 2015 i analitzats 5 anys després. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, defensa que les dades avalen que una sortida esglaonada de la presó afavoreix la rehabilitació i que l'objectiu és anar cap a menys internament.
La voluntat de la Conselleria, avalada per l'evidència científica, és clara. Volem decréixer el règim d'internament perquè les dades ens diuen que a menys presó, menys delictes.
Armand Calderó, secretari de Mesures Penals, ha justificat que cal potenciar el règim obert dels presos.
Permisos de sortida, sortides programades, semillibertat i llibertat condicional. I si realment potenciem les mesures penals alternatives, el suport i la supervisió, doncs ens esdevé un element molt més favorable de cara a obtenir resultats. Els números, d'alguna manera, doncs ens donen l'evidència aquesta, ens dona claretat que el camí ha de ser aquest.
L'estudi mostra que els que més reincideixen són els lladres que es dediquen a fer petits furts. 4 de cada 10 condemnats ho torna a fer. En canvi, els condemnats per llibertat sexual són els que menys reincidencien. Són un 5,3% dels casos.
Gràcies, Silvia. Sí, encara en l'àmbit polític, aquesta tarda el govern celebrarà la cimera sobre l'aigua per tal de fer front a l'actual situació de sequera que viu al territori. El president Aragonès reunirà tots els representants parlamentaris per consensuar mesures i prendre decisions davant d'un escenari crític. crític. A la cimera no només es presentaran les mesures proposades pel govern, sinó que s'acceptaran aportacions que facin els altres partits. En aquest sentit, els grups del Parlament podrien acordar una moratòria en les sancions que contempla el decret del govern.
Les mesures aprovades ara fa 15 dies preveuen sancions pels municipis que no compleixin els límits de consum d'aigua fixats en el decret. El PSC i altres partits de l'oposició no han vist amb bons ulls aquestes multes i han demanat al govern una moratòria i donar més marge als municipis. L'executiu de Pere Aragonès ha obert la porta a negociar aquesta moratòria, però avisa que s'han de trobar fórmules per evitar que els pobles i ciutats de Catalunya malbaratin aigua. Actualment, un 25% dels municipis catalans consumeix més aigua de la que fixa les restriccions per pal·liar la sequera.
De la seva banda, les cooperatives catalanes reclamen que la cimera de l'aigua es defensi l'ús de l'aigua per a l'alimentació.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que l'impacte de la sequera al camp català s'accentuarà en les properes setmanes i mesos, el que preveu una reducció de la producció d'aliments a tots els àmbits. Uns cultius que estan molt afectats i sobretot són el panís, del qual se'n deixarien de sembrar unes 14.000 hectàrees. Aquesta entitat també calcula que si segueix sense ploure, la reducció global d'aquest cultiu podria ser d'un 60% del total.
I encara una apu més, però no relacionat amb la sequera, i és que la Generalitat tancarà l'accés al Parc Natural de Montserrat per risc molt alt d'incendi aquest cap de setmana. Es tracta d'una mesura preventiva que començarà ja avui a les 12 de la nit.
I és que s'esperen dies de molta calor i entrada de vent. S'apujarà, per tant, al nivell 3 del Pla Alfa als 4 municipis de la vora, és a dir, a Monistrol de Montserrat, Marganell, el Bruc i Collbató. També s'activarà el nivell 2 del Pla Alfa a una comarca més, és l'Empordà, i ja en seran 30 amb aquest nivell per risc alt d'incendi. Cada dia revisa aquest pla i es fa en funció de les prediccions del temps. Com a mínim, aquesta planificació pels propers dos dies i després es revisarà.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Són les 2:17. El papa Francesc podria rebre l'alta demà dissabte després dels resultats positius de les darreres anàlisis que se li han fet aquest matí. Així doncs, s'espera que el pontífex torni demà a Santa Marta, la residència al Vaticà, després de ser ingressat dimecres a l'Hospital Gemelli de Roma per una bronquitis.
Així ho ha comunicat aquest migdia Matteo Bruni, director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, que també ha explicat que la jornada d'ahir dijous va anar molt bé amb una evolució clínica normal i que al vespre el Sant Pare fins i tot va sopar pizza. Avui ha pogut tornar, de fet, a treballar. L'oficina de premsa ha transmès l'agraïment del pontífex, que ha demanat amb insistència que fes arribar la seva moció per tants missatges rebuts, així com també per la proximitat i la pregària.
I en els marcs dels controls clínics se li ha detectat al papa una bronquitis de base infecciosa que ha necessitat l'administració d'antibiòtics. El tractament ha donat com a resultat una millora notable del seu estat de salut. Més qüestions. Avui acaba el termini perquè la Generalitat i l'Estat arribin a un pacte per la B40 i les posicions encara continuen ben allunyades. Així se n'extreu dels documents que s'estan intercanviant els dos governs i a les quals ha tingut accés al diari Ara.
I és que la Generalitat i l'Estat que no es posen d'acord per poder tancar els últims serrells d'aquest acord. Les dues principals discrepàncies estan en el tram final que s'ha de construir i en el finançament. La proposta del Ministeri, i que sempre ha defensat el PSC, és no tancar la porta a una possible ampliació cap a la Roca del Vallès o Granollers. I això no agrada gens a Esquerra. Pel que fa al finançament, el govern espanyol preveu que l'obra costarà 200 milions i vol que surtin de la disposició addicional tercera de l'Estatut. I, en canvi, la Generalitat creu que els diners no haurien de provenir d'aquest deute històric que preferiria que es destinessin a altres projectes. Just avui era el dia que s'havien marcat per tancar aquesta entesa, però encara haurà d'esperar. Tot i les diferències, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, explica que ja ha parlat amb el president Pere Aragonès i confia en tancar una entesa.
He tingut converses recents amb ell que em fan refermar en aquest fet. A mi no em ve d'un dia ni d'una setmana, no sé si m'entén. Soc perfectament conscient que vam signar que el primer trimestre d'aquest any això quedaria resolt, però no en ve d'un dia ni d'una setmana. S'està treballant i tinc confiança en que això acabarà aviat i bé.
Com deia Illa, les dues parts s'havien compromès a tancar l'acord en els tres primers mesos d'aquest any.
Fent un cop d'ull ara el que passa a la resta del món, escoltàvem a l'inici d'aquest informatiu el que deia Pedro Sánchez des de la Xina sobre l'indult de Borràs, però és que ho ha fet des d'allà perquè avui s'ha reunit amb el president xinès Xi Jinping. La guerra d'Ucraïna ha estat el principal tema que han tractat els dos mandataris.
En una trobada de poc més de 30 minuts, Sánchez ha defensat el pla de pau plantejat pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky i li ha demanat al mandatari xinès que mantingui una conversa amb Zelensky per conèixer de primera mà els detalls de la proposta ucraïnesa. A banda, els dos mandataris també han parlat de les relacions entre la Xina i Espanya. Sánchez ha demanat que es facilitin les condicions per a les empreses espanyoles. A més, els dos països han signat també protocols per a l'exportació de caquis i ametlles al mercat xinès.
A banda, també s'han signat protocols per impulsar el turisme i la cultura, i per això la Xina inclosa Espanya ja a la llista de països als quals els seus turistes poden viatjar en grup. Girant ara la vista cap a Amèrica, l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, serà processat judicialment pels suposats pagaments que va fer una actriu porno per comprar el seu silenci. És una informació que ha pensat avui el New York Times.
Un jurat de Nova York ha votat acusar formalment a Trump per suposats pagaments per comprar el silenci de l'actriu porno Stormy Daniels just abans de les eleccions presidencials de l'any 2016. Segons el diari The New York Times, l'acusació del Tribunal de Manhattan està segellada i es comunicarà de forma oficial durant els propers dies. Amb aquest processament, Donald Trump es converteix en el primer expresident dels Estats Units imputat per la justícia.
I el mateix Trump ja s'ha pronunciat en un comunicat. L'expresident dels Estats Units assegura que és completament innocent i que està sent sotmès a una persecució política que busca només interferir en les seves properes eleccions, a les quals es vol presentar que serien l'any que ve. I a Europa, Turquia ha donat finalment llum verd a l'adhesió de Finlàndia a l'OTAN després de mesos de bloqueig. El país nòrdic necessitava el vistiplau d'Ankara per poder entrar en aquesta aliança atlàntica.
Ara la previsió és que Finlàndia pugui ser admesa de manera formal durant la propera cimera de l'OTAN, que se celebrarà els dies 11 i 12 de juliol. Per altra banda, el president turc Recep Tayyip Erdogan, que segueix bloquejant l'entrada de Suècia, país que també va demanar entrar aquesta organització conjuntament amb Finlàndia. Tot plegat perquè Erdogan diu que Estocolm continua donant suport a grups terroristes procurts.
I en matèria econòmica, però en aquest cas ja aquí a Catalunya, SEAT ha pactat amb els sindicats a acabar l'ERTO el dia 14 d'abril, això és dos mesos i mig abans del que estava previst. D'aquesta manera reprendrà totalment l'activitat a les dues plantes que hi ha a Catalunya, la de Martorell i la de Barcelona.
A més, en aquestes mateixes fàbriques, l'automobilística preveu contractar treballadors temporals durant l'estiu per la línia de producció dels cotxes SEAT León i Cupra Formentor. L'ERTO afectava tots els treballadors de la producció, al voltant de 900 persones, tot i que diàriament no s'aplicava i tan sols de manera molt puntual quan es cancel·lava algun torn. L'ERTO en vigor es va presentar al setembre del 2022 i al desembre, davant la falta de components per la fabricació que patia l'automobilística, s'havia d'allargar fins al 30 de juny.
Estel migdia.
I la setmana que ve, coincidint amb la Setmana Santa, la programació habitual de Ràdio Estel s'atura i no tornarà a la normalitat fins passat dilluns de Pasqua, és a dir, el dimarts 11 d'abril. Però tranquils, que podran continuar escoltant-nos amb una programació especial que començarà aquest mateix diumenge a partir de les 11 del matí amb la retransmissió en directe de la Missa de Rams des de la Catedral de Barcelona. Després, dilluns, dimarts i dimecres, de 10 a 2 del migdia, us oferirem un recull dels millors moments viscuts aquesta temporada al matí a Ràdio Estel, i per la tarda, aquests mateixos dies, s'emetrà un recull també del més destacat de la caravana, el del Sense Distància i del programa Camins.
Pel que fa a la resta de misses, dijous sant, a partir de les 7 de la tarda s'emetrà en directe la missa del Sant Sopar del Senyor, també des de la Catedral de Barcelona. Divendres sant es podrà escoltar el sermó de les 7 paraules a partir de les 3 de la tarda i a les 5 l'acte litúrgic de la Passió del Senyor. El dissabte 8 d'abril a les 10 de la nit i des de Montserrat es podrà escoltar en directe la missa de la Vetlla Pasqual, i el diumenge a les 12 també des de Montserrat la missa de diumenge de Pasqua.
I entre el diumenge 9 d'abril i el diumenge 28 de maig a les 12, Ràdio Estel emet cada dia el Regina Caeli en substitució de l'Àngelus. És una invocació una mica més curta que els dos minuts habituals de l'Àngelus. Els butlletins començaran en aquest cas entre les 12 i un minut i les 12 i dos. I és que, mentrestant, podreu continuar informats en aquesta programació especial de Ràdio Estel, ja que cada hora, des de les 10 i fins a 6 de la tarda, s'oferirà un butlletí informatiu per actualitzar-vos la informació més destacada de la darrera hora. La programació habitual tornarà, doncs, a aquesta casa dimarts 11 d'abril amb l'informatiu matinal amb Pol Marçà. I encara diversos apunts més. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra agressió sexual a Badalona. Aquesta hauria passat ara als lavabos de la discoteca Titus.
La víctima és un jove de 19 anys i veí de Tarragona que va ser assaltat per un home a l'interior de la discoteca. Segons Avançat, Metrópoli Abierta, els fets haurien ocorregut el passat 3 de març. Quan els responsables del local van tenir coneixement dels fets, van activar el protocol al moment. La notícia arriba just en el moment en què la policia també està investigant fins a 4 agressions als lavabos del Centre Comercial Màgic, també a Badalona.
I acusada una prestigiosa investigadora de la Universitat de Barcelona que obligava atenció a algunes alumnes a fer de cangur dels seus fills.
La professora Margarita Díaz Andreu, que va ser Premi Nacional de Recerca l'any 2021, ha estat anunciada en diverses ocasions pels estudiants. Un alumne en concret s'ha queixat que l'obligava a cuidar dels seus fills. L'estudiant va comunicar el cas al juny de 2022 a la Unitat contra Violències Masclistes de la UB i es va activar el protocol i es va fer també un estudi de la incidència amb un informe al cap de 2 mesos. Ara la universitat vol apartar la investigadora que treballa a l'ICREA, a un centre adscrit a la Facultat de Geografia i Història.
I una operació dels Mossos d'Esquadra ha permès desarticular un grup criminal que cometia furts i robatoris violents a Barcelona. Els lladres es desplaçaven en patinets elèctrics perquè així podien fugir més ràpid després de cometre les estrebades als vianants.
La policia també ha localitzat 3 pisos al barri de Gràcia que el grup feia servir com a base per guardar els objectes robats que després distribuïen a altres països. En aquests habitatges s'hi han trobat mòbils, rellotges, material informàtic, bicicletes i patinets, entre d'altres. Els Mossos relacionen el grup amb una 50ena de robatoris denunciats des de fa uns mesos a la ciutat de Barcelona, però atesa la seva reincidència, no es descarta la seva participació en molts més.
I encara un punt més de mobilitat per tancar aquest bloc, i és que des de demà dissabte 1 d'abril i fins al dia 10 no circularà cap tren per la línia R7 de Rodalies entre les estacions de Barcelona, Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat. És una modificació d'horaris que es fa cada any per Setmana Santa, tenint en compte que aquesta línia l'utilitzen molts estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que durant aquests dies no tenen classes.
I Renfe ha informat que per compensar-ho es reforçaran els trens d'aquesta línia que circulen per la R4 en Feiners, que durant aquestes dates iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada, Bifurcació i no a Cerdanyola Universitat.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona. Driving values forward.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Arribarem a 2:45 de la tarda. Obrim la informació local i comarcal. Avui al Pallars Sobirà, perquè el bisbat d'Urgell qualifica d'ofensa als sentiments religiosos dels catòlics la mostra artística Tradicions i Contradiccions, que es va organitzar ara fa uns dies a l'església de Ferrera.
Aquesta mostra és una performance que compta amb una exposició d'escultura, pòsters i fotos, on d'entre d'altres s'hi poden veure nus. Tot plegat entre les talles religioses que ja hi ha al temple. En un comunicat, el bisbat diu que l'activitat es va fer sense cap autorització ni comunicació prèvia al rector, ni tampoc al bisbat ni l'Ajuntament del poble. El bisbat, per tant, lamenta la utilització indeguda del temple i que se l'acusi, que s'acusi l'església injustament de desinterès en la conservació d'aquest temple. En aquest sentit, asseguren que conjuntament amb els municipis del Pirineu han pogut intervenir en els darrers 15 anys en un total de 315 esglésies i ermites d'arreu de l'Isbat i han conservat també més de 1.200 centres de culte catòlic de la diòcesi.
I els municipis de Biosca i Torà ja han ratificat els seus plens municipals, marxar de la comarca de la Segarra i entrar a formar part de la del Solsonès.
Passat aquest tràmit, a partir de les eleccions municipals del 28 de maig, els dos pobles deixaran de formar part de la Segarra i passaran a formar part del Solsonès, una reivindicació històrica que reclamaven des de feia 13 anys. L'alcalde de Torà, Magí Coscullola, defensa aquest canvi de comarca.
Un dia històric, un dia emocionant, gairebé irrepetible, perquè aquestes coses es fan molt de tant en quant i espero que fer el canvi de comarca doncs ens vagi bé. A la Segarra no té les eines que té el Solsonès per poder atendre millor les nostres necessitats.
La sessió plenària de Torà que ha tingut lloc l'endemà, que també ho fes a la sessió de Biosca, que també va aprovar per unanimitat aquest canvi de comarca.
I a Lleida, la Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica en 90 àrees privades que hi ha a les comarques del Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra i les Garrigues. L'objectiu de la mesura és acabar amb la sobrepoblació de conills que hi ha a la zona i que malmeten els camps.
I aquesta declaració que autoritza els caçadors a fer una caça excepcional de conill fins al pròxim 30 de setembre. A banda, el Departament d'Acció Climàtica també farà un cens els propers mesos per avaluar l'evolució d'aquesta mesura. En els darrers censos d'octubre mostren un increment de conills del 34% respecte a la tardor de 2021. Així de mitjana, a l'octubre de 2022 hi havia 123 conills per metre quadrat, mentre que l'any anterior era de 92 exemplars.
Marxem ara cap a les Terres de l'Ebre, on els productors de musclos del Delta han començat la producció de macroalgues per destinar-les a l'alimentació humana. Ho fan amb una iniciativa pionera a la Mediterrània i també a tot el món, tot plegat amb un sistema que mai s'havia posat en pràctica anteriorment. Les deixen penjades amb cordes de les mateixes estructures de fusta que hi ha a les badies del costat de musclos i ostres.
Aquesta ha sigut una alternativa que han trobat per pal·liar els efectes del canvi climàtic, que estava tenint una incidència important en aquesta activitat econòmica. El cofundador d'Alga Brava, Raúl González, detalla les utilitats i propietats d'aquestes algues.
El consum directe, tant en indústries com la nutracèutica, per obtenció de vitamines, ferro i també això en usos cosmètics, per cremes i tota una sèrie d'usos en un percentatge molt més gran que altres aliments, no? Com serien espinacs, llenties, els pèsols també.
Després d'una prova pilot l'any passat, la primera collita preveu recollir enguany 50 quilos el proper mes de juny.
I anem ara cap a Girona, perquè la Fundació Sergi ha engegat el projecte Rehabitem, una iniciativa amb la que es vol reformar habitatges buits per destinar-los a lloguer social a les ciutats de Girona, Salt i Sarrià.
Aquesta nova iniciativa s'adreça a petits propietaris a qui se'ls ofereix finançar i fer les obres dels seus edificis i a canvi cedeixen els seus pisos i cases a aquesta entitat. Amb tot, un cop rehabilitats es llogaran a famílies i persones vulnerables. Aquest primer any l'entitat s'ha proposat mobilitzar 10 habitatges. El director de Sergi, Lluís Puigdemont, diu que amb tot es vol garantir el dret a un habitatge digne.
Doncs donem la possibilitat de que hi hagi doncs, un lloguer social i assequible, o mentre l'administració no augmenta el que és el parc d'habitatge amb aquesta finalitat, doncs mentrestant doncs, les entitats estem suplint aquesta part. L'administració fa la seva feina, però no és suficient. Per tant, doncs, mentrestant, també hi col·laborem les entitats socials.
El projecte Rehabitem compta també amb el suport d'altres entitats del tercer sector, els ajuntaments de la zona, les associacions de veïns i també del món immobiliari.
I atenció a aquesta iniciativa molt necessària per la sequera que viu el país. El Port de Roses posa a disposició de la ciutadania un dipòsit d'aigua reciclada per netejar embarcacions i un punt de captació d'aigua de mar per omplir piscines de forma totalment gratuïta.
L'any 2008, durant l'anterior episodi de manca de pluges que va viure Catalunya, el Port de Roses va ser capdavanter dels ports esportius de Catalunya en l'autorització d'aigua reciclada per a usos industrials, com en aquella ocasió tornarà a comptar ara de nou amb aquesta aportació d'aigua que prové de les depuradores de la zona. La instal·lació s'anomena Cavallet Blau i estarà situada a l'entrada del port i amb un accés fàcil per a tot tipus d'embarcacions. L'altra mesura que ja està en funcionament és la del punt de captació d'aigua de mar destinada a omplir les piscines. Per fer-ne ús, només cal comunicar amb antelació que es vol a les oficines del port.
I acabem aquest recorregut local i comarcal al Pla de l'Estany, concretament a Camós, on els arqueòlegs han descobert una fossa de bestiar sacrificat per un brot de botulisme a la vila romana de Vilauba. La darrera campanya d'excavacions l'ha trobat a d'uns 30 metres de profunditat.
Les restes dels animals daten del segle I després de Crist i són almenys 14 animals, la majoria toros, vaques i bous. Un fet que els experts expliquen que hauria causat, per tant, estralls en aquella activitat econòmica que hi havia en aquell moment a Vilauba. Els arqueòlegs han remarcat que és una troballa important perquè obre la porta a estudiar la ramaderia d'aquella època. El codirector de les excavacions de la vila romana de Vilauba, Pere Castanyer, explica què ha passat amb tot plegat.
El que va passar és que els resultats de les anàlisis que tenim últimes semblen confirmar que van tenir aquesta gent que vivia aquí, va tenir al seu ramat un brot de botulisme que va afectar aquests individus i que, per tant, es van haver de sacrificar i processar la carn, intentar-la aprofitar d'una manera diferent. Una vegada fet això, es van llançar doncs, aquests individus aquí.
Aquests treballs arqueològics formen part de les actuacions programades en l'actual projecte de recerca que porta per títol Ocupació del territori i explotació de l'espai rural a l'àrea del Pla de l'Estany i la Garrotxa.
Gràcies, espera que vagi de bones vacances.
Igualment.
I 37 minuts. Obrim avui la informació esportiva explicant-nos que el Barça ha confirmat contactes amb Leo Messi.
Sí, de fet ho ha fet el vicepresident del club i mà dreta de Joan Laporta, Rafa Just. Potser s'ha posat en un jardí, però aquest migdia, durant la presentació del torneig internacional de Barça Academy, ha confirmat la notícia.
Si estamos hablando de Masía, estamos hablando de fútbol base, estamos hablando de Leo, vino aquí con 12 años, entonces por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? También sí, sí. Tenemos contactos, por supuesto, con él.
Per tant, potser més per desig o potser perquè se li ha escapat, però el cas és que Juste, que és vicepresident del Barça, ha confirmat que, u, li agradaria que Messi tornés perquè quan li van haver de dir que no tenien espai per ell a la massa salarial li va quedar una espineta clavada, i dos, que admet que el club està negociant el seu possible retorn 2 anys més tard que marxés. Qui ha rebaixat el suflé ha estat l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, en roda de premsa.
Amb Leo tinc amistat, parlo molt sovint, però bé, jo crec que no és moment ni pel bé del Leo, ni pel bé del club, ni per la plantilla. Bé, és un tema que estem tractant, però bé, d'aquí a que es pugui fer, no, hi ha un món. Tant de bo puguem tornar a veure el Leo aquí a Can Barça, de la manera que sigui. És casa seva, ja ho he dit moltes vegades. Jo seria el primer, m'alegraria que tornés, perquè és el club de la seva vida, és el millor jugador de la història del futbol i evidentment, lògicament, del club. Però bé, jo crec que no és moment de parlar d'això, no?
I el PSG no s'ha quedat de braços creuats i després de les declaracions de Juste ha publicat un vídeo a Twitter on es pot veure a Leo Messi entrenant amb l'equip francès amb una frase que ho diu molt clar. Qué lindo volver a verte, Leo. En tot cas, ja veurem quina és la decisió que pren Messi pel seu futur, perquè si el Barça troba la fórmula de poder encaixar-lo en la massa salarial de la plantilla i, per tant, torna al club, haurà de jugar mínim un any i mig a Montjuïc, tal com va comunicar el Barça a la UEFA aquest dijous.
I com deia, Xavi Hernández ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa passa prèvia al partit de demà dissabte contra l'Elx.
Xavi, avui sembla que s'hagi aixecat per calmar una mica l'ambient, ha rebaixat les expectatives sobre el possible retorn de Messi i també ha parlat de la polèmica que hi ha hagut aquesta setmana amb Ansu Fati. Recordem que el seu pare, Bonifati, va fer unes declaracions a la SER molt enfadat amb el club perquè el seu fill no tenia minuts.
Tengo mucha confianza y una fe total en Ansu. Le veo entrenar, sé de lo que es capaz. Es un jugador que puede marcar diferencias, ¿no? En cada partido, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar. Buscamos el máximo rendimiento de Ansu y de todos los futbolistas, ¿no? Y sí, he hablado mucho con él y me he reunido muchas veces, pero como con todos los futbolistas. Al final, lo que intentamos es que estén felices para que nos den el máximo de rendimiento, ¿no?
Pel que fa al partit de demà contra el conjunt il·licitat, Xavi ha donat la llista de convocats on destaca el retorn de Ronald Araujo. L'uruguaià ha rebut l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Però no hi ha entrat Christensen, ni Frenkie de Jong, ni Pedri, ni Dembélé, que continuen lesionats. Ni tampoc ha entrat Rafinha, que haurà de complir sanció. Qui ha completat la llista han estat jugadors del filial, entre els quals destaquen Aleix Garrido, Estanis Pedrola i Alarcón.
I abans d'aquest Elx-Barça a les 9 de la nit, hi haurà un derbi entre el Girona i l'Espanyol.
Un partit molt important pels dos equips que necessiten urgentment la victòria, ja que els dos porten 3 jornades sense sumar els 3 punts. Actualment el Girona és 12è a la classificació i l'Espanyol és 17è a una plaça del descens. Pel que fa a les declaracions prèvies del partit, començarem pels locals. L'encarregat de fer la prèvia ha estat l'entrenador Mitchell, que ha explicat que tornen Ian Couto, però es perden el partit Calens, Aleix García, Joel, Ángel Herrera i Ibra.
Altres volien els 3 punts ante qualsevol rival, en la nostra casa i fora també. No, pressió és com sempre, però és el partit següent i és el partit que hem de fer bé les coses i penso que nosaltres hem d'anar un pas endavant.
Pel que fa a l'Espanyol, qui ha parlat és el migcampista blanquiblau José Grajera, que apuntava als mitjans del club que es veuen preparats per guanyar.
Tenemos claro que el equipo con la actitud que debe, con la intensidad, igualando al rival en todos esos detalles, vamos a estar muy cerca de ganar con nuestro fútbol.
El partit es jugarà dissabte a les 2 del migdia.
I continuem dient buscar la central del Barça, Irene Paredes, torna a la llista de convocades de la selecció espanyola de futbol pels partits amistosos de la setmana que ve previst al Mundial.
El seleccionador Jorge Vilda ha cridat també Jana Fernández, que debutarà per primera vegada amb el conjunt espanyol i continua confiant també amb altres dues blaugranes, com són Salma Parayuelo i Laia Codina. Vilda ha volgut deixar clar que amb aquesta convocatòria, que no perdona les 15 futbolistes que van renunciar a anar amb la selecció per desavinences, i ha deixat fora Aitana, Patri, Paños, Mapi i també a les Espina y Mariona.
Es una jugadora convocable. Y luego pues ya todos conocemos a Irene Paredes. Va a aportar experiencia a la selección, jugadora que va a reforzar la defensa. Estoy convencido que va a aportar al grupo y es una jugadora que está comprometida con la selección. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar.
Aquesta és l'última llista de la selecció espanyola abans de la convocatòria definitiva per al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Els dos propers compromisos es jugaran a l'abril, el dia 6 contra Noruega i el dia 11 contra la Xina. Tots els duels es jugaran a les 6 de la tarda a l'estadi Palladium Can Mises d'Eivissa.
I per cert, encara en futbol femení, que el Barça evita l'Olímpic de Lió i jugarà a les semifinals de la Champions contra el Chelsea.
Les angleses, que van perdre per 1-0 a l'anada, es van fer fortes davant la seva afició i van superar les franceses a la tanda de penals. En el minut 122, el Chelsea estava eliminat, però el 127 ha marcat un gol des del punt de penal i han empatat el duel. Finalment, tot es va decidir des dels 11 metres i el Chelsea va ser qui va tenir més punteria. L'anada de les semifinals es jugarà el cap de setmana de Sant Jordi a Stamford Bridge i la tornada serà el dia 28 o el dia 29 d'abril al Camp Nou. L'altra eliminatòria que també ha quedat definida serà el Wolfsburg Arsenal.
I ahir tanquem la informació esportiva amb un apunt de waterpolo femení, perquè aquesta tarda es disputen les semifinals de la Champions i podria haver final catalana, perquè entre els 4 aspirants hi ha dos equips catalans que no s'enfronten entre ells en primera ronda.
Per tant, el Sabadell, que és l'equip anfitrió, serà l'encarregat d'obrir la jornada contra l'Horizonte de Catània a 4:45 de la tarda. Les anfitriones volen aconseguir el seu 6è títol europeu contra un rival que és qui més copes d'Europa ha aixecat, però que no en suma cap des de fa 15 anys. D'altra banda, a les 8, el Mataró jugarà contra el Dunaujváros, hongarès, que ha estat finalista fa 2 temporades.
Molt bé, gràcies, Anna. Bones vacances. Passarà les estrenes musicals ja s'asseu l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Com us explicàvem a la portada aquest matí, el Saló Internacional del Còmic de Barcelona ha obert les portes de la seva 41a edició a la Fira de Montjuïc. Durant el primer dels tres dies del Còmic Barcelona s'han entregat els Premis Còmic Barcelona Awards. El mestre de cerimònies ha estat l'humorista Quique García de la Riba, que començava la presentació dels guardons d'aquesta manera.
Bien, ¿qué es un cómic? Un cómic es, para entendernos, lo que está en la estantería pequeña que hay al lado del manga. Eso...
L'il·lustradora Trini Tinturé ha estat la gran guanyadora, podríem dir, perquè ha guanyat el Gran Premi Còmic Barcelona 2023. Llavors, d'altra banda, repassem una mica els premis. Vinga. Transitorios, de l'artista Nadar, ha guanyat el premi i ho ha fet en la categoria de millor obra d'autor espanyol. També s'ha destacat l'artista Manuel Romero amb el premi de millor autorrevelació. La millor obra d'autor estranger, en aquest cas, se l'han dut Escucha Hermosa Marcia, de Marcelo Quintanilla. I en la categoria de millor fanzine s'ha destacat Neodime Fanzine. I pel que fa, i acabem, el premi de millor còmic infantil i juvenil, aquest ha estat per Comiendo con Miedo, del dibuixant Elizabeth. Ara atenció,
veure,
perquè et pots morir dient aquest nom del dibuixant.
Carrerilla.
Agafem aire. El dibuixant, Elizabeth Karim Pavón Rimer Ritén. Es diu així. O sigui,
per
és
signar
el
els còmics,
exacte,
són portades desplegables.
Tal qual. Hi ha l'últim premi, que ha sigut el de votació popular, que ha estat per Manuel Álvarez pel seu Persona Normal.
Un saló del còmic que, per cert, fins aquest diumenge espera rebre 100.000 visitants en uns moments complicats pel sector.
I diem complicats perquè sabem que les vendes del sector les està encapçalant el manga. Així doncs, durant 3 dies, el saló del còmic té l'oportunitat de tornar a tenir presència. I pel que fa als convidats destacats d'aquest any, destaquem en James Tynion IV, Zero Calcare, Rick Remender, Anne Simone, Aude Picol, Barbara Stogle, Amura Vieck o Sami Harkam. En aquest cas són els internacionals, que ja ho heu escoltat pels noms, no? Ah, però també n'hi ha de nacionals, que aquests noms són més fàcils de dir, com són, per exemple, Raúl García, Flavita Banana, Lola Vendetta, Susana Martín o Teresa Valero. Que, de fet, aquesta, la Teresa Valero, ha estat l'encarregada del cartell d'aquesta 41a edició.
Doncs ja sabeu, tots els amants del còmic aquest cap de setmana, cap a Fira de Montjuïc. Més premis. N'hem anat parlant en aquest programa, però avui es mereix una menció especial. Perquè el videojoc català Ending Extinction Is Forever ha guanyat el premi al millor videojoc més enllà de l'entreteniment a la 19a edició dels Premis BAFTA de Jocs.
Déu-n'hi-do, eh? Aquest és un guardó molt internacional, amb
molt
força...
Important.
Sí, sí, sí. La cerimònia d'aquests premis s'ha fet aquest dijous al vespre al Queen Elizabeth Hall de Londres. El videojoc, deies, el videojoc català, doncs, el videojoc s'ha creat, també s'ha desenvolupat i finalment s'ha programat a Barcelona, perquè és on tenen la seu de l'estudi. I si encara no eren suficients bones notícies, l'objectiu d'aquest videojoc és, a sobre, concentrar del canvi climàtic. D'aquesta manera, el que fa el jugador és posar-se a la pell de l'última quineu que viu en un món totalment devastat i que haurà de fer tot el que estigui a les seves mans i més perquè els seus tres cadells sobrevisquin.
Molt interessant. I avui, mira, us podem anunciar també noves incorporacions als cartells de Festival de Música. I és que la cartera no ens dona per tants festivals, cada setmana.
No.
Cada
ni
dia,
la cartera
fet,
ni l'agenda.
Cada dia n'estem dient més festivals catalans que ja comencen a escalfar motors de cara a aquesta temporada. Pablo Alborán s'ha afegit avui al cartell de l'Occident Summer Fest Cerdanya.
I en aquest cas, el Borán serà l'encarregat de tancar la segona edició d'aquest festival el dia 26 d'agost. L'esdeveniment començarà el dia 17 del mateix mes d'agost. L'artista malagueny presentarà el seu nou disc, que es diu La Quarta Hoja. Així doncs, Pablo Alborán s'uneix a God Save the Queen, David Bisbal, Ara Malikian, Miki Núñez, Rosario, Els Amics de les Arts, Damar i Gelaberta, Bureta i Pablo López. Déu-n'hi-do,
quina... Cartell farcit.
Sí, sí, cartell farcidíssim. És probable, de fet, que no estigueu molt familiaritzats amb el nom del festival, perquè és el primer any que inclou la marca Occident, perquè s'ha convertit en el principal patrocinador, bàsicament.
Vaja, doncs mira, més confirmacions d'artistes. En aquest cas ens desplacem fins a Sant Pere de Ribes, pels qui no estigueu ubicats. Això és el Garraf. Gràcies, Olma, perquè...
M'he pres la llicència.
Escombren cap a casa. Va, Pau Vallvé i De la Fe i les Flores Azules són els caus de cartell del festival Son Solers.
En aquest musicals del Garraf. El dia 7 de juliol serà el dia que acollirà aquest festival, el Son Solers.
Us recomano el festival, que val molt la pena. Sobretot l'entorn, és que al Garraf tenim una cosa molt bona, que és que tots els festivals els fem en entorns que valen molt la pena.
Mira, jo no havia posat aquesta notícia perquè parlessis dels entorns privilegiats que té el Garraf.
Deixa'm fer una mica del patriotisme.
Sí, endavant. En aquest cas, també serà molt bon festival aquest any perquè sou que recupera el format original i que té dos escenaris, que un serà l'Amfiteatre Estrella Damm i l'altre, que estarà instal·lat als Jardins de Mònaco, que, com deies, doncs, un escenari idíl·lic en aquest cas. Llavors, el cartell del festival, que encara no s'ha confirmat del tot, compta amb les actuacions de D'Souza, Eric Kapowski, Chris Bu i una sisena banda que s'anunciarà properament i que serà la que tancarà ara sí el cartell oficial del Son Solers.
I si no en teníeu prou, avui també hem conegut els artistes que completen el cartell de la cinquena edició del Xar Festival. Destaquen les actuacions de Michael de la Calle, Lil Cake i Muixca.
Y es que baby, siempre sigo yo a la loca. También la que sonreía pero estaba rota. La que se despista si la nena bota.
Boníssima cançó. Poc se'n parla de la Muixca. Jo et dic una cosa. D'aquí pocs mesos
encapçalarà...
No, ja n'estem sentint a parlar i molt, però d'aquí uns quants mesos encapçalarà molts cartells. Aquí ho deixo. Llavors, en aquest cas...
Si no, ja, amb tots els festivals que hi ha, és evident que algun encapçali.
Que té molt d'art i molt de recorregut, Muixca. En aquesta cinquena edició del Xar Festival el completaran el cartell 3 i jockeys catalans, que són Natura, Nakiyami i Trapella. El festival se celebrarà els dies 9 i 10 de juny i us farà el parc del Fòrum de Barcelona. Llavors, els artistes que ja n'havien parlat i que ja estaven anunciats eren Quevedo, Bizarrap, De La Fuente i Morat, i pels noms, els que coneixeu els cantants, us podeu imaginar, no?, que aquest festival tracta d'un festival, podríem dir, de gènere urbà.
Vinga, ja en tenim per tots els gustos, perquè sí, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell inaugurarà ara, aquest dissabte, en aquest cas, el Festival de Pasqua de Cervera.
Perquè ningú es queixi. Hi ha festivals per tots els gustos i per tothom i per totes les edats.
Tothom té dret a anar a festival, només faltaria.
Clar que sí. En aquest cas, l'orquestra interpretarà el programa Música i Exili i ho farà sota la direcció d'Alfons Reverter i tocaran obres de Ramon Carnicer, Jaume Païssa, Pau Casals i Manuel Oltra. D'aquesta manera, el festival posa en valor el llegat de la música clàssica catalana i què fa, també? Doncs ampliar la mirada en peces poc interpretades d'aquests compositors del nostre país.
Vinga, i per si encara no tingueu plans per aquest cap de setmana, tanquem aquesta secció cultural amb una nova proposta, perquè podeu visitar l'exposició Jaume Plensa, Poesia del Silenci. De fet, ho podreu fer fins al 23 de juliol.
Sí, sí, agenda llarga. En aquest cas, Jaume Plensa exposa a la Pedrera més d'un centenar de les seves peces. Les obres es daten des del 1988 fins a l'actualitat i en podeu trobar tant de petit com de mitjà i com també de gran format. Totes elles formen part de la llarga trajectòria de l'autor català i de les diferents facetes. Llavors, més enllà de les peces que estan exposades a les sales d'exposicions, que això és molt interessant, seran col·locat a fora de la sala i tots els que passeu per davant de la façana de la Casa Milà durant aquests dies, i fins, com deies, el 23 de juliol, doncs podreu veure la peça Flora, de Jaume Plensa.
Molt bé, gràcies, Olva, que vagi molt bé.
Bona Pasqua,
vacances de Setmana Santa. Ens retrobem el dimarts 11 d'abril.
Fins dimarts 11 d'abril.
Que vagi bé. Vinga, va, repassem per tancar l'informatiu les estrenes musicals del dia. I com dèiem, això vol dir que avui es publiquen noves cançons. Mercè Bandera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una de les grans estrenes d'avui l'escoltàvem a l'inici d'aquest informatiu, és la de Vico.
La cantant de Tiana publica aquest Muero por ti i amb aquest nou tema enceta una nova etapa musical, i és que és la primera cançó que Victoria Ribó, aquest és el seu nom de pila, la coneixem per Vico, però es diu Victoria Ribó, va compondre per ella mateixa, perquè abans de fer música pròpia, Vico era compositora i lletrista d'artistes com Edurne, Thalía o Natàlia Lacunza. Per cert, que aquesta cançó surt en un moment molt dolç per ella, perquè malgrat quedar-se a les portes de representar Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any, ja acumula més de 22 milions de reproduccions gràcies a Noche Entera, la cançó amb què es va presentar al Benidorm Fest. Noche Entera.
Una cançó cançó que sona molt també a les xarxes socials, eh?
Sí, sí. I això vol dir que ho està petant.
Exacte. Vinga, avui també n'hem de parlar, evidentment. Es publica nova música dels Buhos. He vist la llum d'un llamp, no hi ha anticiclons, ja t'estàs apropant i se senten els trons, el vent està bufant, lo nostre no és normal. Però que novetat, he de dir, amb aquesta primera cançó.
Sí, amb aquesta sí, però sí que és cert que, evidentment, en aquest sisè disc hi ha cançons festives, sí, però la gran novetat és que prescindeix d'un dels seus trets característics, que és els instruments de vent a què ens tenien tan acostumats amb cançons com Volcans, per exemple, doncs desapareixen en aquest treball que es diu La nit està que crema i, sense anar més lluny, en aquesta que es diu Millors moments de la vida. Tu i jo vam ser la poesia més bonica mai escrita.
Bueno, hi ha organillo, no? Deixen els vents, però hi ha l'organillo.
Organillo, sí. Sobretot el que trobem en aquest disc és molta electrònica. De fet, en paraules del vocalista de Buhos, Guillem Soler, el que fan és deixar enrere les trompetes per jugar més amb samplers i elements més electrònics. I no només electrònica, també hi trobem un piló de veus a banda de la de Soler. Hi trobem col·laboracions de Green Valley, de Núria López, David Ross, Cesc Freixas, Sara Roy o Lax Ambusto. I sentim que tot està per fer. De cop ens tornem a aixecar i la vida ens torna a tractar bé i podem volar i sentim que tornem... Per cert, que la veu que hi sentim no és la de l'actual membre de Lax Ambusto, sinó de l'inicial, el cantant Pemi Fortuny, el gran mític cantant de la banda dels Orígens.
Que ens en regalaven Pemi Fortuny.
Ai, sí. Bueno, i Buhos, que aquesta nit els veurem, sense anar més lluny, al Festival Estrenes de Girona o dissabte al Freedom Fest de Lleida.
Doncs aquest nou disc dels Calafellencs, Buhos, i encara a casa nostra, Aitana també publica avui nova cançó. Yo quiero otra noche. Noti que és divendres, eh?
Sí, de fet, per si no queda prou clar, Aitana enceta nova era, aquest és el titular, i ho fa amb aquest tema, Los Ángeles, una aposta per l'electrònica i el tecno, i que Aitana, de fet, va presentar en una festa organitzada per ella, on es va atrevir fins i tot a punxar en directe. Així que aquesta cançó no és un cas aïllat, perquè la cantant ja deixa d'entreveure que el proper disc, que per cert es dirà Alfa i serà el tercer, es mourà amb aquest registre. Un treball amb el qual vol canviar el paradigma de les connotacions negatives que recauen sovint sobre temes com el sexe, les relacions físiques i l'amor, i que són molts els que veuen en aquesta cançó una història d'un triangle amorós referit a ella i la seva exparella, l'actor Miguel Bernadó, i el seu actual company, el cantant Sebastián Yatra, cosa que la cantant ni afirma ni desmenteix.
Vaja, m'encanta aquesta secció d'estrats musicals barrejat amb premsa del cor.
Sí, avui en dia va així, des que Shakira va publicar la sessió en Bizarrap, que hi ha molta gent que la segueix darrere.
Vinga, i encara aquí a Catalunya, qui també té nova cançó, són Renaldo i Clara. S'està dient el carrer que dins de casa, quan ningú ens veu la cosa canvia. S'està dient el carrer que dins de casa, no vull ni explicar. T'he de comentar que m'ha decebut una mica aquesta cançó.
Sí?
També, de fet, perquè m'agradava més el Renaldo i Clara de l'inici.
Doncs tens sort, que és només el segon avançament d'un disc que publicaran ben aviat, que es portarà per títol La boca aigua. Per tant, encara hi ha moltes cançons per conèixer i que sonaran de ben segur el 8 de juliol al Festival Cruïlla, el 21 de juliol al Tinglado, o més enrere a l'Ambassat de Sabadell i també a Vic. No sé si tens entrades en algun d'aquests concerts.
Pel Tinglado, evidentment. Abans que parlàvem del Garraf, doncs clar, tot el que passa al Garraf...
Sí, senyor.
Sí, ha d'anar.
Fem país.
Bé, i atenció, perquè avui les estrenes també ens porten a Paul McCartney i a Michael Jackson. Say what you want, but don't play games with my affection. Take, take, take what you need, but don't leave me with no direction. Explica'ns què és això.
Això és gràcies al punxadiscos i productor noruec Kaigo, que repesca aquesta cançó que els cantants van publicar l'any 1983, que es diu Say, 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 i li dona una nova vida amb aquests sons electrònics. De fet, és una tònica habitual de Kaigo, que té la mà trencada amb les remescles, ha versionat veus com les de Marvin Gaye, Donna Summer, Whitney Houston o Tina Turner.
Molt bé, molt interessant aquesta proposta. De Kaigo has dit, es diu?
Kaigo. Sí, és expert en agafar, mira, aquesta cançó que sentim de Tina Turner i convertir-la en una altra.
Molt bé, Mercè, doncs moltes gràcies per aquest recull de noves cançons que ens has portat per encarajar aquestes vacances. Ens retrobem la tercera setmana d'abril, ja la segona setmana d'abril.
Bon temps.
Vinga, que vagi molt bé. I a tots vostès també, com dèiem, ens retrobem dimarts 11 d'abril a les 2. Tornarem a posar-nos-hi l'equip de l'Estel Migdia. La programació habitual us ho hem explicat abans a aquesta casa, però no s'atura. Ara, fins les 6 de la tarda, s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bona setmana.